Una de les frases que ens repetim més internament a Guanyem és que som una minoria dins de la minoria. I això, fins que no ens ho creguem nosaltres mateixos, ens farà viure aquesta experiència que penso que fins al moment i en el futur pot ser realment profitosa d'una manera negativa. És a dir, evidentment sempre oberts a discutir, a intercanviar opinions, a estar obertament en contra d'algunes decisions que es puguin prendre a nivell de govern com a Guanyem Sitges, per què no? Però contextualitzant-ho en la mesura real i pragmàtica, no? Doncs que això, que som dues persones com a representants d'una confluència, que estem en un govern de 8, quan la majoria és 11. Cuidado, quin és el nostre marge de maniobra? Doncs segurament hi és, perquè hi ha estat. Quan parlaves dels càrrecs de confiança, no? Sí, és veritat, es va portar al ple, però vam insistir molt en com seria aquesta contractació, en criteris de transparència. Doncs això és un exemple de quina és la nostra capacitat d'incidir dins d'un govern on som minoria. Però que hi som, perquè potser si no hi fóssim, totes aquestes aportacions no s'haguessin fet. I això també s'ha de posar en valor i ens hem de creure que, tot i que els nostres màxims segurament no els podrem tirar endavant perquè no estem governant sols ni en majoria, tenim capacitat de maniobra. I a més, el que deies ara, no? Doncs jo crec que és això, acompanyat d'un pla d'actuació municipal que, ostres, que no ens esperàvem, sincerament, que no ens esperàvem que fos tan favorable a la nostra manera d'entendre la política municipal, segurament, el mes de maig, després de les eleccions, abans de seure en una taula de negociació, doncs posem-ho en valor.
Clar, sobretot és valorar això, no? De saber on volem arribar, no? Pues, hi ha unes mesures, per exemple, el pla d'actuació municipal, que són tan optimistes, amb un canvi tan real pel propi municipi de Sitges, que ens fiquem aquell objectiu, no? I que a vegades aquelles petites coses que poden haver contradiccions internes dins de Guanyem, de dir, ostres, per què estem fent aquestes coses com a govern quan no estem d'acord, etc. No, doncs perquè potser realment, com almenys els regidors, estem mirant cap a aquell horitzó de dir, és que si arribem i aconseguim això, realment haurem complert una part molt important que portem al nostre programa electoral més enllà d'aquelles petites cosetes. I és el que deia la Júlia, evidentment. Nosaltres, els regidors de Guanyem, som una pota més de Guanyem Sitges, que evidentment que Guanyem Sitges pot ser que estigui en contra de certes decisions que prenguem com a govern, així com certs moviments socials vinculats a Guanyem Sitges que puguin també criticar-nos o estar en desacord de certes mesures que nosaltres prenguem.
Sí, i que també tenim molt en compte que és a dir, que nosaltres, evidentment, entenem que això és una oportunitat i que per això l'entomem amb totes les ganes que hi estem posant, però tenim molt clar que a nosaltres no ens fa por sortir d'un govern o sortir de la institució si és que cal sortir-hi, perquè aquí jo crec que els tres personalment és a dir, jo fa molts anys que faig política sense estar a la institució. Per mi la política és gairebé una opció de vida, no? És que, vull dir, com a persones que realment tenim ganes de participar del nostre municipi, de fer-ho políticament, ho podem fer des de fora de la institució. En aquest sentit, no necessitem la institució per sobreviure i per intervenir a nivell polític en el nostre municipi. Per tant, en aquest sentit, no ens crea aquesta angoixa de la necessitat d'estar dins d'un govern o estar dins de la institució per sobreviure o per incidir. Tenim altres vies i per això una mica el que comentava el Javi, no? De continuar com a Guanyem i com a confluència en contacte permanent amb altres grups municipals, amb altres realitats o moviments socials, etc.
I que nosaltres també com a Guanyem ens autoavaluem constantment, vull dir, el nostre sistema funciona que constantment doncs, fem reunions de les comissions que pertoqui, les assemblees, etc. Anem avaluant realment el compromís d'aquell pacte de govern que es va fer el maig, després amb l'ampliació del pacte del PAM, etc. I així serà el nostre dia a dia com a confluència, com a Guanyem, d'autoavaluar-nos i veure en tot moment la necessitat de si hem d'estar en govern o no.
Hi ha el risc, o poden veure des de Guanyem, la possibilitat que l'oposició s'acabés posant d'acord i acabés desplaçant aquesta minoria de 8 sobre la majoria de 11 i fins i tot quines relacions hi ha amb l'oposició per evitar això com que els hi ha arribat a això?
Jo crec que, no sé, així de sopetón, crec que ens equivocaríem si actuéssim pensant en la possibilitat o en la imminència d'una moció de censura. La nostra relació amb l'oposició ha de ser aquella relació que ens permeti tirar endavant el nostre pla d'actuació municipal. Ha de ser aquesta. És a dir, no hem d'actuar pensant que si no tenim una bona relació amb l'oposició ens faran fora del govern. No, ens equivocaríem. Que hi ha aquesta possibilitat? Clar que hi és, però per una qüestió de correlació de forces, de números. Evidentment hi és, i ens hi podem arribar a trobar, per què no? Ho han expressat en més d'una ocasió públicament. Però nosaltres hem de continuar tirant endavant amb el nostre pla d'actuació municipal perquè és la nostra convicció, vull dir, no?
I aquí, en aquest sentit, està clar, vull dir, actualment l'oposició són més en números en el ple municipal, però és que l'anterior legislatura també passava així, en aquest sentit. La pregunta també seria de dir, bueno, en número de regidors són més, però si hagués de governar l'oposició, amb quin programa? Veiem que hi ha de tot, eh? Vull dir, hi ha independentistes, hi ha unionistes, hi ha d'esquerres, hi ha de dretes, en quin programa? Doncs nosaltres almenys som 8 actual govern que estem convençuts amb un pla d'actuació municipal, amb una línia de treball molt concreta i que ens hem arribat a posar d'acord. És així, ja clar.
Jo amb la línia del que han expressat els seus companys, precisament aquest pluralisme de l'oposició, nosaltres al govern, a vosaltres ho esteu dient, el que ha de ser també insistent fer que a nivell humà, com ho compenetrats, hi ha una idea clara del que pot anar. Teniu que, independentment de que estigui en minoria, quin programa heu d'aplicar, però clar, el ser una oposició, el meu apuntava, el ser una oposició tan plural, a l'hora de negociar, a diferència d'altres anys, hi ha més partits, hi ha més idees, amb això el dia a dia, per molt que vosaltres tingueu clar que ho heu fet, no us limita el dia a dia, o sigui, una mica de realisme en el sentit de dir, volem fer això, però clar, també tenim aquest pla que estem treballant durant uns mesos, potser després al cap d'una negociació no tira endavant i per tant queda el pas amullat. El realisme aquest, del dia a dia?
Evidentment, és la política. La política consisteix en això, no? En parlar, dialogar, negociar i arribar a acords en aquest sentit, en l'oposició i dins del que dèiem, no? Del nostre dia a dia, dins d'un govern, doncs, arribem consensos constantment en el si del govern. Evidentment que dificulta, o almenys això el que fa, o amb la configuració actual del ple municipal, fa que les coses no vagin tan ràpid com ens agradaria a nosaltres. Un clar exemple és les comissions que s'havien, o els membres, perdó, que han de formar part de les comissions que en els anteriors ple s'han aprovat. Perquè veieu l'exemple, dir, hem estat 2 o 3 mesos per nomenar els regidors de l'oposició que han d'estar representats en aquestes comissions, la dels habitatges d'ús turístic o la de la modificació dels reglaments dels diferents consells municipals. 2 mesos o 3 mesos que hem estat perquè la pròpia oposició es posi d'acord de quins són els seus 3 representants. Això fa que per aquest desacord o aquest arribar a un acord fa que anem més lents, fa que avui en dia encara no hagin pogut portar a ple les conclusions d'aquesta comissió d'estudi perquè com no s'han nomenat, etc. Això és el dia a dia, però no és una qüestió de govern-oposició, és una qüestió de l'aritmètica del ple municipal.
Jo crec que potser seria precipitat donar una resposta ara, no? Però és evident, vull dir, sempre hi ha hagut, i a nivell municipal sempre s'ha conviscut entre les dinàmiques nacionals de partit i les dinàmiques molt locals del municipi, a més d'aquells municipis que encara funcionen molt com un poble, com és el cas de Sitges, no? Aleshores, bueno, jo no m'atreviria a dir que se seguirà, doncs que aquesta tendència nacional podrà marcar una nova relació, però també és una possibilitat més o menys probable.
També aquí, Pedro, no deixem de pensar, o sigui, no hauríem d'oblidar-nos que estem parlant de política municipal i crec que és molt important remarcar quin model de municipi volem pel futur, principal, I clar, nosaltres almenys a l'actual govern hem sabut consensuar quan presentàvem el pla de mandat allò de futurs, no? Una mica de dir com ens imaginem els Sitges d'aquí 10, 15, 20 anys, no? Pues, actualment amb el nostre govern estem ficant les bases per aquells Sitges d'aquí 10, 15, 20 anys, un projecte de municipi. Clar, aquí la qüestió serà de, al final, en un futur, veure si els altres grups municipals o etcètera compartim o podem arribar a consensuar aquest objectiu de municipi que tenim. Jo crec que això és la base, vull dir, més enllà de polítiques a nivell estatal o no, etcètera, que evidentment que hi haurà tot un munt de condicionants, però jo crec que això ara mateix seria política ficció. I que...
Però també, retornant una mica a la pregunta que feies abans, jo penso que també que estem en un context polític municipal en què bona part de, o alguns dels pals de paller d'aquest pla de mandat són grans projectes de municipi i que penso que això potser no és la millor manera de dir-ho, però ens dona una certa tranquil·litat en el sentit de que hi ha una responsabilitat política de tots de que això tiri endavant, no? Parlo de reptes de transició energètica i canvi climàtic, per exemple. Aquí estic segura o vull pensar que anirem de la mà, o amb temes d'habitatge, ostres, és que no podem esperar més. És a dir, que penso que la responsabilitat política de tots els grups municipals, si en aquestes grans qüestions que gairebé rebassen la lògica municipal perquè són grans reptes globals, necessiten d'això, d'un consens que penso que apela ja no només a una ideologia determinada, sinó a una responsabilitat en tant que representants de la ciutadania.
I que va més enllà de govern. És una decisió de municipi. Aquí, evidentment, que s'ha de buscar els màxims consensos possibles.
Abans el Javier parlava de les coses en les quals es nota que guanyem Sitges del govern i vosaltres dos parlàveu d'un pla d'actuació molt favorable. Explica'm algunes coses que són marca, que siguin marca vostra dins d'aquest pla d'actuació.
Si vols començar. Bueno, així a tall d'exemple, per exemple, des de cultura, per exemple, hem volgut prioritzar molt la transparència de tots aquells processos relacionats sobretot amb el tema de qui exposa, qui utilitza aquest equipament, com es decideixen el futur dels equipaments culturals, etc. Això per nosaltres ja és un... Vull arribar a entendre que és una marca, diguéssim, de la casa, de Guanyem Sitges, de dir, ei, evidentment que nosaltres tenim una opinió com a candidatura i això, però anem a consultar el municipi, anem a garantir que qui vulgui exposar al Centre Cultural Miramar o a l'Estudi Vidal doncs tingui unes bases, una convocatòria que de forma transparent pugui accedir tothom, fora ja de, més enllà dels amiguismes, etcètera, etcètera. Això potser és un àmbit de cultura, però si penso en participació ciutadana, doncs tots aquests mecanismes que costa, perquè repeteixo, no teníem departament i l'estem creant a poc, però, ostres, les jornades de participació que vam fer a finals de 2019, tots els canals que volem obrir nous a l'hora de fer que la ciutadania s'impliqui a la política municipal amb els plans, amb els consells de barri que farem, etcètera, etcètera. O, per exemple, també participació ciutadana, no? Crear com l'oficina de suport associatiu i el voluntariat. Doncs són cosetes que l'estem creant, que evidentment estem en un principi de la legislatura que s'ha d'acabar de desenvolupar, però són detalls que nosaltres hem pogut incorporar en el nostre pla d'actuació municipal.
O fins i tot en temes d'urbanisme, el pla d'actuació municipal es parla fins i tot d'iniciar l'obertura del gran meló del POUM. Ostres, això era una de les coses que insistíem molt nosaltres també durant la campanya electoral i en el nostre programa i que realment a nivell de govern anàvem tots a una, no? O a nivell d'habitatge també, és que gairebé de la primera a l'última mesura són coses que nosaltres portàvem al programa, no? Més enllà d'ajuts, coses a nivell estructural, doncs, rehabilitacions, borsa de mediació social, pisos per inclusió i emergència, o temes, per exemple, vinculats al moviment LGTBI, liderar des de l'Ajuntament un orgull que sigui de caire reivindicatiu, tenir major presència al carrer, que, per exemple, que en clau feminista, doncs, dintre de l'Ajuntament hi hagi informacions dirigides als treballadors, a governs, a representants municipals, que es faci una lectura en clau de gènere de l'urbanisme. Totes aquestes coses són molt nostres, ens hi sentim molt a gust i queden reflectides en el pla d'actuació municipal.
I abans has comentat que en l'anterior, allò que dèiem de l'aritmètica, no? En l'anterior mandat també hi havia un govern en minoria, el que passa és que tenia el que se'n va dir un soci preferent, no? El govern actual, quin soci preferent té?
Ara mateix? Pues, ara mateix serien tots, perquè parlem amb tots de la mateixa manera per intentar arribar als acords necessaris. Una altra cosa és que amb tots amb els que parlem, crec jo, estiguin interessats en arribar a acords amb nosaltres. Això és veritat, i és el que ens trobem. Però diguéssim que nosaltres, des de quan va començar la legislatura, sempre que hem tingut que parlar d'ordenances o inclús ara els pressupostos, etc., ho hem volgut parlar amb tots i totes els grups municipals. No tenim ara mateix, diguéssim, un grup preferent per sobre d'un altre.
La condició que vau marcar a l'inici de les negociacions del govern, que era que no hi haguessin ni Junts pel Sí ni el PSC, és replantejable? O és una condició que entenem que és quan fa 4 anys? És a dir, si es donés l'oportunitat que un d'aquests dos partits pogués entrar al govern?
M'ho traslladaríem a l'assemblea de Guanyem, però a dia d'avui no s'ha rediscutit.
I que en tot cas, o sigui, el nostre plantejament era que no fos un govern liderat per cap d'aquestes dues opcions. Evidentment, amb l'aritmètica és la que és, i si s'ha de donar el cas per qüestions numèriques, doncs també això s'ha de parlar. Però si una mica doncs, nosaltres recalquem el fet de dir la importància és que no ho lideri. Si després ha d'estar pel motiu que sigui, ja ho parlarem. Però com a mínim això, que no estigui liderat per cap d'aquestes dues opcions.
Però entenc que el lideratge marca l'aritmètica o no?
No, el lideratge en aquest sentit marca qui seria l'alcalde o alcaldessa en aquest sentit. Vull dir, principalment és això. Crec que jo vull arribar a entendre que un govern liderat per la representant de Junts per Sitges o pel representant del PSC, doncs nosaltres ens negàvem a formar part d'aquest possible govern.
O sigui, que podria entrar, per exemple, al PSC sense...
Bueno, això és una... Això ja repeteix, és política ficció que en tot cas hauríem de passar-ho a l'assemblea i a l'assemblea guanyem Sitges de 5. Però cal dir que ara mateix no ens trobem en aquesta situació, també us diré, eh? Vull dir, en tot cas, si algun dels grups municipals vol formar part d'aquest govern municipal, doncs que es posicionin.
En privat us ho han posicionat?
A nosaltres directament no.
I altres companys del govern?
Que jo sàpiga tampoc.
Jo també diria que no, en sentit. Una cosa potser que ho hem parlat, no, desconec, a nivell informal i tot això, desconec, però aquí, jo repeteixo, sobretot, a vegades les paraules informals, les reunions informals, com que no s'ha de fer molt de cas, en tot cas és veure quins són els posicionaments dels diferents grups municipals.
Heu dit que som molt cosinats i que parleu de coses i que heu treballat amb tots, no? I llavors, per què des de fora de la ciutadania tenim potser una mica la sensació de que aneu una mica per lliure, perquè a veure com unita les coses, per exemple el que has dit de l'estudi Vidal, ho has publicat tu en Twitter, però no s'ha fet general. Ni, per exemple, quan surt la presidenta de la Carnaval o el president de la Festa Major, no s'ha fet una comunicació oficial, sinó oficiosa d'un regidor. Doncs aquesta cohesió, com la veieu?
Això ja són temes comunicatius, que és veritat que una mancança, que és també on s'ha dit els diferents grups d'oposició, tot i que no ho comparteixo jo personalment, és de la falta de comunicació que tenim entre els regidors i els grups de l'oposició. Jo crec que s'han fet més juntes de govern que mai, etc. L'únic que sí que és veritat que de cara a la ciutadania doncs, hem d'acabar de veure com comuniquem les coses. És el que dèiem al principi. La casa és com és, l'Ajuntament és com és. Tampoc no arriba tot per poder fer informacions i comunicats i rodes de premsa que poguéssim fer en aquest sentit. Aleshores, és veritat que aquí, dins del govern, pues, cada regidor a vegades, doncs, si veiem en el cas de l'estudi Vidal, o sigui, es va publicar al web i vaig veure que no s'havia comunicat des de l'Ajuntament de Sitges, doncs vaig decidir fer un tuit per mencionar, de dir, recordar a la gent que ja es pot presentar. Per això és una cosa, és un problema estructural que dèiem abans, que al final la falta de personal que té l'Ajuntament doncs a vegades fa que no siguem del tot àgils. Però jo no crec que anem per lliures en aquest sentit. Vull dir, jo...
I en el cas també del nou president de la Comissió de Festa Major, es va fer així precisament perquè es va voler anunciar que era una proposta que es portava al ple per ser aprovada i, per tant, la comunicació institucional, diguéssim, es faria a posteriori, però perquè va ser un cas concret. És a dir, normalment, també penseu que a nivell d'institució es fan moltíssimes coses i comunicar-les totes de cop al mateix dia és gairebé impossible. Aleshores, això fa que a vegades no ens trobem en aquestes situacions, però penso que en aquests dos casos, precisament, són concrets i puntuals. I que ja us diem, que vull dir que tampoc, que quan parlem de que és un govern cohesionat, si no fos així, doncs no tindríem per què dir-ho. No? Doncs ja, penso que el funcionament intern, que el coneixement de les polítiques de les diferents regidories hi és, i que si la percepció és una altra, doncs haurem de treballar per modificar-la.
A nivell de projecte, una mica per fer una mica resum de com teniu els projectes de les àrees que tenineu, la Jura d'Igoia, d'alguna manera, que és, si més ja en habitatge, ja s'ha vist que la situació d'emergència habitacional sí que és crítica, però està col·lapsa en molts altres llocs. Si hi ha alguna novetat en aquest sentit que la poguessis comentar, i en Salmet, d'alguna manera has parlat en tres dies que tenies, per exemple, el Museu Romàntic, que es podia obrir una part en aquests primers mesos, durant aquest any. I també, a nivell de cultura, m'agradaria que ens expliquessis com està el tema dels dos festivals per excel·lència que hi ha a la mateixa Sitges, Festival de Terra Mar i Festival de Cinema. Festival de Cinema, si no tinc entès, s'ha tancat aquesta setmana el procés de candidatures. I Festival de Terra Mar hi ha una mica d'incertesa perquè no s'acaba de... els promotors van fer una roda de premsa comunicant una xifra de dèficit, no sé com.
Començo jo?
Sí.
Bueno, així com a resum la puta cultura, hi ha moltes coses molt més positives, però que potser per ser inetermin... o sigui, que feim fins demà. Però en relació sobretot al festival de cinema, això és el que m'ha explicat en tots els plens municipals una mica, de nosaltres també quan arribem al govern ens trobem una situació molt, molt, però molt, molt crítica. Sobretot jo vaig estar sorpresa d'aquesta situació. Perquè bé, el propi Ajuntament reclamava un deute a la pròpia Fundació del Festival de Cinema en el que si el festival havia de fer front a aquest deute, és que literalment la Fundació del Festival havia de tancar i això significa que potser no hi hauria festival durant els propers anys perquè no, s'hauria de dissoldre tot, o sigui, acomiadar personal, etc., sense poder desenvolupar. Aleshores, fer front a aquesta situació va ser les màximes prioritats que hem tingut com a govern. Tot i que també eren crítics, perquè aquesta informació que tenia el propi govern quan vam entrar, l'anterior govern també ho tenia des de feia molts mesos i va decidir esperar que passessin les eleccions per prendre decisions, cosa que això també ha fet que hem estat fins a l'últim ple de desembre apurant els terminis per trobar una solució a aquesta situació. Diguéssim que el tema econòmic està resolt, es van fer uns canvis en els pressupostos, etc., que vam aconseguir resoldre'l. Després estava el part de la direcció de la Fundació, que al principi d'estiu vam tenir que prendre unes decisions molt concretes que no vam prendre com a govern, només que les vam prendre de forma unànima, allò que deies abans dels consensos, doncs, entre tots els grups municipals. No només per aquesta situació, sinó perquè vèiem, arran de certes informacions que ens feien arribar des de la pròpia Fundació del Festival, des del propi document d'intervenció que ens marcava que algunes coses no s'estaven gestionant bé, doncs vam dir, escolteu, hem de tallar d'arrel i hem de treballar per millorar aquesta situació. I el clar exemple ha sigut aquest procés obert de contractació de la direcció de la Fundació, que per nosaltres és molt positiu perquè sempre volem dir-ho que volíem que fos obert, que fos transparent, no volíem allò que dèiem d'amiguismes, volíem que tothom que compleixi els requisits bàsics doncs es pugui presentar. A més, estem, aquesta oferta que precisament avui s'ha acabat, bueno, que avui s'acaba a les 12 de la nit, que en les properes setmanes i mesos s'hauran de prendre decisions, hem treballat per una professionalització d'aquest lloc de treball entenent que ha de tenir o ha de fer front a molts reptes com són la situació jurídica de la Fundació, veure al final, perquè s'ha d'adaptar a la normativa, vull dir, hem de veure si al final es converteix en una fundació pública, segueix sent una fundació privada, en quina administració s'adscriu, vull dir, o l'Ajuntament o la Generalitat. Quan parlem d'escriu, senzillament és el control financer. Aleshores, un seguit de situacions que ha de fer front i que nosaltres això ho hem entomat. I estic molt content perquè hem arribat a aquest punt de una convocatòria oberta. Les properes setmanes sabrem i veurem com s'han desenvolupat. Desconec quantes ofertes s'han presentat, perquè tot això ho hem fet de forma externa, mitjançant una empresa de recursos humans, sobretot perquè ningú tingués accés o als currículums que s'ha presentat, i això per sobretot garantir la transparència màxima del procés. I en relació als Jardins de Terramar ens passa una situació molt similar als jardins, al Festival de Cinema. Arribem amb un informe d'intervenció. Nosaltres, que com a Guanyem, com a candidatura, havíem sigut molt crítics amb el tema de l'aportació econòmica, hem sigut nosaltres que en aquest govern hem donat l'okay a la subvenció. I vam ser nosaltres, però perquè veníem heredats de l'anterior legislatura i que al final tampoc hi havia, per la pròpia seguretat també de l'empresa, però per poder avançar en aquest tema i no tenir-ho encallat, vam prendre la decisió com a govern al final de donar la subvenció del 2018 que estava aturada per intervenció. Què passa? La contra és de que amb aquesta subvenció que se li va donar del 2018, que ja hi havia un informe d'intervenció que criticava, doncs s'ha obert un procés de control financer, que aquest control financer ens determina si que en el moment que es va decidir fer una subvenció de 150.000 euros l'any 2018 va ser correcta, o sigui, i després, per altra banda, si és correcta el que han justificat l'empresa és correcte, perquè enteneu, hi ha moltes finestres, i a la vegada determinarà si el concurs que es va fer fa 2 anys també va ser correcte. Aleshores, aquest control financer, clar, és el que hem dit sempre nosaltres no podem contradir el que pugui arribar a dir aquest control financer, que ha de sortir en breus, perquè si nosaltres dèiem, no, ho tornem a fer com fa 2 anys i donem els diners i tal, etc., doncs potser ens trobem en la situació que al març, per exemple, m'invento, surt el control financer i diu, no, és que tot es va fer malament, per tant, la visió del 2020 també s'ha d'anul·lar, s'ha de cancel·lar, perquè com es va fer malament, s'està tornant a cometre el mateix error.
Sí, per això, perdona que m'aturi aquí un moment, és que per això t'ho dic, la meva pregunta anava per aquí, en el sentit que el món de la música, aquest tipus de festivals, és un festival que no es pot tancar de la nit del dia, que els artistes es demanen molt de temps, i jo jugo amb aquest.
Sí, aleshores, en aquesta situació, esperant el control financer durant totes aquestes setmanes i mesos que portem treballant, buscant la millor manera per poder garantir el festival del 2020, perquè és decisió del govern, perquè és decisió també del ple que es va aprovar anònimament, hem treballat en totes les possibles opcions per poder garantir l'edició del 2020. Aquí també hem de veure si qui organitzava el festival o no pues, tenia la voluntat de tirar endavant un festival sense el recolzament econòmic de l'Ajuntament, que nosaltres ara per ara no podem garantir fins que hi hagi aquest informe de control financer. Per tant, diguéssim que ara està encara obert, estem treballant encara per veure com podem desencallar aquest tema, i la nostra intenció és seguir treballant per poder almenys que aquest 2020 hi hagi un festival de Jardins de Terramar, i si no podem arribar als Jardins de 2020, doncs està clar que el 2021-2022 almenys sí que arribarem. I això part de cultura.
Bueno, jo he dit generalment la pregunta que s'han anat comunicant coses.
Sí.
Que si hi ha alguna novetat dels calendaris que ja s'han anat establint.
De fet, mira, per dir-te el que és el futur més proper, en aquest ple de dimecres portem l'aprovació inicial d'uns nous ajuts a la rehabilitació i a l'eficiència i per l'eficiència energètica dels edificis, que són uns ajuts que, de fet, els havíem començat a redactar, però just ara que s'ha aprovat la nova llei de l'habitatge van molt en línia amb el que s'hi diu, i que recullen diferents programes que van des d'inspeccions tècniques als edificis i avaluacions tècniques dels edificis fins a projectes d'accessibilitat, de reformes estructurals, de certificacions energètiques i d'eficiència energètica, etc. I aleshores, bona part d'aquests programes van vinculats a que el beneficiari després posi a lloguer social aquests immobles, no? Una mica doncs, per fer aquesta sempre la contra de qualsevol actuació en habitatge que vagi en pro d'una distensió d'aquest mercat d'habitatge privat que està pels núvols. Més enllà d'això, pel que fa a l'habitatge de protecció oficial, sí que no us donaré detalls perquè encara no s'han exposat a l'oposició, però el que sí que hem informat a l'oposició és que farem properament una junta de portaveus extraordinària monogràfica on s'explicaran tots aquests avenços que estem fent en matèria de desplegament de, bueno, de construcció ja dels primers habitatges de protecció oficial de la Plana, i que la nostra intenció és que en els propers plens, no en aquest del mes de gener perquè no estem a temps, però sí entre febrer i març, ja puguem començar a portar dictàmens d'aprovació que ens permetrien iniciar ja la urbanització, construcció i tots els procediments vinculats, diguéssim, a l'habitatge de protecció oficial.
Sobre altres polítiques concretes, en aquest cas de joventut, fa un parell de setmanes, Lleco de Sitges, va haver un reportatge amb joves que demanaven més protagonisme i més participació a la vila. Quines han estat les polítiques que s'han engegat ja, o quins projectes hi ha de cara a la joventut, tant respecte a l'oci, que ha estat un dels grans maldecaps del govern des de fa dues legislatures, oci, cultura, esports...
Sí, en aquest sentit de joventut, hi ha, a curt termini parlo, del primer de tot el que estem fent és intentar programar un seguit d'activitats adreçades als joves, que joves entenent de 18 o 17 anys a 35 anys, perquè no s'havia fet res en aquest sentit. O sigui, també els joves havien fet polítiques, però pensant més en joves adolescents, en una etapa molt concreta, que està molt bé, però hem deixat d'enfocar i fer activitats cap a l'altre sector de joves, que això una mica és l'alternativa a l'oci, no? D'alguna manera, o sigui, de l'oci nocturn, doncs fem des de la joventut activitats on els joves s'hi puguin apuntar, però queda molt camí a recórrer, i el principal escull és el Consell de Joves. Des que he arribat, jo vaig arribar a un Consell de Joves que no ha funcionat, que tampoc s'ha organitzat, no s'organitza. Aleshores aprofito també aquí per fer una crida, perquè ara hem convocat de nou un Consell de Joves, crec que és per aquest dissabte, si no recordo malament, en el que la intenció és el que hem dit sempre, que el Consell de Joves sigui tan potent, sigui tan fort, que a la llarga, a mitjà termini, permeti ser els gestors de l'espai jove, com un espai autogestionat pels joves, on que els propis joves puguin fer les activitats, puguin desenvolupar-les i puguin relacionar-se. Aquest és l'objectiu principal, i el que ha costat molt en aquests mesos, i això és una crítica generalitzada, ja no és només amb els joves, la poca motivació una mica de la societat per involucrar-se en el teixit, ja sigui associatiu, cultural, esportiu, juvenil, etc., que això preocupa i que hem d'intentar lluitar i treballar-hi. I ja dic, el primer pas a la parada seria reactivar el Consell de Joves, que aquest dissabte tenim la primera reunió, i sobretot arribar al jovent i explicar-los que té aquest òrgan, que existeix el Consell de Joves, i que ja la intenció és que puguin executar i les polítiques i activitats de l'espai jove.
Però és que fins i tot també el que dèiem abans, no? Una mica aquesta manera de funcionar, que també volem que sigui com transversal i compartida, per exemple, amb joventut, des de drets socials també ens hem assegut, amb educació i esports, per començar a pensar uns nous ajuts universals, diguéssim, destinats a l'educació en el lleure. Per exemple, també hem posat sobre la taula la necessitat d'ampliar els educadors de carrer perquè facin una mica d'intervenció socioeducativa amb joves que fan absentisme. S'està començant a vincular el grup de joves del Servei d'Intervenció Socioeducativa, el SIS, a l'Espai Jove. Vull dir que ja hi ha cosetes que anem tocant diferents tecles des de diferents departaments, pensades una mica en clau de jovent i des de diferents àmbits.
I sobretot també nous serveis adreçats als joves que estem intentant impulsar. A part d'estudis que també estem començant a iniciar, serveis com serveis a l'alimentació, no? Una mica d'explicar, no? Els riscos o les virtuts d'una bona alimentació. També en temes d'habitatge, al final, doncs, també crearem un nou servei per poder parlar d'habitatge o d'emancipació juvenil enfocada a aquest sector de població.
Evidentment des d'habitatge també, no? Que ja es va detectar en el pla local de l'habitatge quan es va fer l'anterior mandat, no? Que un dels col·lectius poblacionals que més afectats estaven per les dinàmiques creixents del preu de l'habitatge i del preu del lloguer eren els joves, i per tant també s'haurà d'adreçar específicament a aquest col·lectiu.